Molt abans que un senyor de barba blanca i vestit vermell marqués l'imaginari popular d'un cert Nadal, les històries de Dickens ja n'havien configurat la imatge mental més reconeixible. Més enllà del Nadal, però, aquest 2020 és un any dickensià en tota regla. En fa 150 de la seva mort i les editorials s'han abocat a commemorar-ho i com. Ho han fet, per exemple, Enciclopèdia amb el Pickwick, un Pickwick molt cobejat. Tanqueu-lo amb pany i forrellat, és un consell. La traducció històrica és la de Carné, ho ha fet també Club Editor amb Història de dues ciutats, ho ha fet l'Avenza amb Les postels d'Itàlia i així fins a omplir llibreries amb la prosa d'un estilista, de l'estilista i del pintor genial de tipus humans que hi ha al darrere de les seves creacions. Avui a Ciutat Maragda celebrem el Nadal amb el geni de Dickens en companyia del Jordi Puntí, l'Anna Vallbona, la Dolç Beltran, que ens portarà un recull d'adaptacions de Christmas Carol, del Joan Lluís Lluís, que ens porta el personatge dickensià d'un poeta, el poeta dubtós Augustus Snodgrass, i també en conversa amb el curador del Pickwick, Jaume Coll, i la traductora Núria Sales. Avui, per tant, dickensianament, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Tantes pàgines viscudes. Tantes nits sense dormir. Tants llibres a la tauleta. Has viscut tantes coses. Ciutat Maragda, ets el que llegeixes. I obrim avui, per tant, saludant l'Anna Vallbona. Com estàs?
Hola, què tal?
Jordi Puntí.
Com anem?
I Dolç Beltran.
Què tal?
Celebrant, molt bé, celebrant el Nadal amb un dels seus sinònims, que és Charles Dickens, no? Que en molts sentits ha esdevingut, i per raons i mèrits propis, sinònim del Nadal, i a més amb un any que, com sabeu, és el 150è aniversari, però que a més les editorials s'hi han abocat amb tot d'edicions, en alguns casos majestuoses, noves traduccions o traduccions rescatades, però que en tot cas sobre la taula el Pickwick, sobre la taula Història de dues ciutats, Postals d'Itàlia, tindrem ocasió avui a Ciutat Maragda de parlar en detall, perquè efectivament és una, jo crec que és dels aniversaris i de les ocasions, no?, en les quals una literatura és reconeguda a l'altura del que es mereix, a l'altura del cànon, i del lloc que ocupa en el cànon, com és el cas de Dickens, i amb una edició, per exemple, el Pickwick recupera el text de Carné, que a més és de les persones que es van dedicar, no?, no només amb el Pickwick, sinó amb altres textos, a traduir-lo i a curar-lo i a posar-lo en el català de la seva època, un català que, si voleu, també podem parlar-ne, perquè a vegades aquesta traducció també ha estat controvertida, no?, de fins a quin punt Carné i Dickens ocupen també després amb el seu curador, en Jaume Coll, Carnarià, podrem també parlar-ne, Jordi, però tu deies, la salut, la musculatura de les traduccions de Dickens en català, som, en aquest sentit, una llengua romànica afortunada.
Sí, sí. En realitat és extraordinari dues coses. D'una banda, veure com, a mesura que van passant els anys, Dickens sempre reflota i ressuscita, diguem-ne. És un autor que mai deixa de ser traduït i de ser trobat. I després, també, de quina manera, a més, és traslladat al català amb molta, molta sort. Amb molta sort. Ara aquestes, la nova traducció de la Història de dues ciutats de la Núria Sales n'és una mostra, però tenim el Copperfield que va fer el Joan Sallent, que ja en vam parlar un dia aquí
fa
temps. Tenim aquella mena d'obra mestra meravellosa que és el Casalot, que va fer el Xavier Pàmies, que va provocar tres articles del Joan Solà parlant només de la llengua que aconseguia, la qual cosa ja t'ho diu tot, no? I jo crec que en part, vull pensar que és així, té a veure amb aquest gest potser fundacional de Carné, no? Sí. Que Carné és algú que agafa Dickens i el tradueix, doncs, amb el Pickwick, amb Les grans esperances, també amb la cançó de Nadal, i és veritat que ha sigut molt controvertit, que d'alguna manera al llarg dels anys suposo hi ha hagut modes i fases, i aquesta llengua una mica allunyada a vegades de l'original, una mica estrafeta fins i tot, hi ha sigut i s'ha criticat, però en canvi jo penso que el llibre d'ara, no sé com ho veieu vosaltres, l'edició d'ara per mi té un punt reivindicatiu important, és a dir, l'edició del Pickwick, que ha tret carnet per moltes raons, eh? Primera, per l'abast mateix de l'edició, que és brutal, és extraordinària, 1.500 pàgines, amb el text acarat que et permet anar a veure immediatament què feia l'anglès quan carnet pot sortir, te'l llegeixes i et pot sortir amb un estirabot i dius, a veure aquest estirabot. Vas a mirar l'anglès i a vegades resulta que no és tan exagerat, no? No sé, jo crec que hi ha un punt de reivindicació també de la part creativa de carnet, que això potser ens ho explicarà després el Jaume Coll, no? Aquesta voluntat d'ampliar una llengua i d'ampliar els registres lingüístics d'una cultura a través de les traduccions, no? Que crec que això ho feia fantàsticament.
Clar, possiblement jo revisant aquestes traduccions d'en Carné fent tastets aquests dies, tenia bastant la impressió de llegir el Carné prosista, no? O sigui, tothom té al cap el Carné poeta, uh-huh. I a través de Dickens llegim el Carné prosista. Jo diré, sense voluntat d'alimentar la controvèrsia, però al final són gustos lectors, és a dir, jo diré que per mi, a mi m'agrada més encarar-me a Dickens pels camins de traduccions més recents. Sí. I això, és a dir, m'ha passat amb història de dues ciutats amb la traducció ara de la Núria Sales, però a més no oblidem que hi havia una traducció de fa 5 anys, només 5 anys de l'avenç, no? Per tant, sí que la vivor d'aquestes traduccions, sí. Gairebé és com reclamar crits un crec que ho deia algun dia, ho comentava la Maria Vives, però gairebé és com reclamar crits una mena de simpòsium de traductors de Dickens i de connectar via Ouija amb en Carné, perquè seria molt espectacular, no? Però en tot cas sí que estic d'acord que és molt interessant poder llegir, és a dir, poder tenir totes aquestes traduccions, poder tenir aquest gran Pickwick de la manera que el tenim ara, que també, recordem-ho, hi havia un Pickwick que va sortir amb A Contravent el 2012, traduït pel Miquel Casacuberta.
Miquel Casacuberta, exacte, sí, sí.
No, i molt celebrat, també, eh?
També, no, i recordo, sí. el gran defensor del Pickwick en aquest nostre país, que és en Jordi Llobet, fent un article, sí. Al País.
Encomiàstic.
Sí, en parlava molt bé.
El Pickwick del Carné no l'oblidarem, però és que aquest és molt bo, també.
Exacte, no? Per tant, és a dir, és interessant poder tenir com l'oportunitat d'aquestes diferents vies, no? I llavors és cert que això, la possibilitat gairebé d'analitzar, de trobar les troballes que en certs moments té Carné amb Dickens, també mirant una mica Grans Esperances, l'altre dia doncs en veia unes quantes que dius, ostres, per què aquesta paraula, per què aquest gir i no un altre, no? I poder encarar les dues traduccions té aquest interès, per tant sí que ens podem dir afortunats
entre les coses, perquè efectivament continua traduint-se i continuem podent, com a lectors, gaudir, ara ho deia l'Anna, no? D'una novel·la com la novel·lassa, com Història de dues ciutats, amb una traducció tan bona com la que ha publicat Club Editor, a càrrec de Núria Sales. Núria, com estem? Encantats de saludar-te. Avui estem parlant de dir que ens estem celebrant les noves edicions i aquesta traducció d'Història de dues ciutats, traducció que hem disfrutat, traducció impecable, una novel·la de 1859, que en el vostre cas, una mica jugant també amb el que va fer Dickens a l'època quan publicava Però fa segles, hem anat coneixent a la primavera, hem anat coneixent també, no? Cada capítol, sí. Cada dia tenia un capítol nou, no?
És veritat. El que feia Dickens, per fer-ho, feien tots els novel·listes del segle XIX. Tots publicaven abans per entregues, començant per l'Alexandre Dumas.
Sí, sí, i tant. I teníem això, els fascicles, ara serien fascicles digitals, per això durant el confinament els vam poder llegir, no? Però no sé quin record, Núria, tens tu de traduir aquest Dickens, de com t'hi has anat trobant amb el seu anglès, amb aquesta història...
El record que en tinc és d'haver-m'ho passat fenomenal. Em trobava com peix a l'aigua, perquè a més l'anglès de Dickens és el meu anglès, vull dir, pot semblar molt pretensiós, però vull dir que l'anglès després de 1950 de certs grups britànics per mi és xino.
Sí, no, i tant. I per això, quan parlem a vegades d'actualitzar, no, també traduccions, també per aquí. Hi ha una cosa d'aquesta edició, si m'ho permets, que em ve molt de gust comentar, que és aquesta mena de triangle o quadrat familiar que heu aconseguit, perquè la traducció és teva, amb l'editorial que dirigeix la teva filla, Maria Boigas, i amb les caplletres i el disseny de l'Aina Botet, la teva neta.
Sí, ben cert. No hi havia caigut abans, però és ben veritat, una cosa que queda en família, en una tradició molt catalana, em penso.
A vegades, quan un comença una novel·la o un poema o un llibre que té tantes tradicions, que té tantes traduccions, que té tanta història, com en aquest cas, un inici celebèrrim, no? L'inici famós d'Història de dues ciutats, em preguntava això, no? De dir, quan un entra a la primera frase de la novel·la, diu, oh, això és una frase molt famosa, molt coneguda, una de les millors, al meu parer, frases de la història dels inicis de la literatura universal, i com ho afrontes, això? Mires altres traduccions, t'hi deixes anar...
No vaig mirar altres traduccions. M'ho vaig traduir... És un començament impressionant, però et situa tot seguit en aquella època.
Era el millor dels temps, era el pitjor dels temps, l'era de la saviesa, l'era de l'estupidesa, l'època de la fe, l'època de la incredulitat, l'hora de la llum, l'hora de la tenebra, no? I així anar fent.
És una síntesi boníssima.
Núria Sales, ha estat un honor i un plaer de veritat conversar i compartir aquest Dickens. Gràcies per aquesta traducció.
Gràcies a vostès, també.
Una abraçada ben forta.
Adéu.
Història de dues ciutats, efectivament, aquesta edició meravellosa que ha fet Club Editor, no? I que té aquesta dificultat de com traduir i com adaptar i com portar a Dickens a l'actualitat, cosa que també en el Pickwick ens trobem, no? I que quan en Jordi efectivament explica, deies abans, no? L'edició acarada que ha fet en Joan Ferrer, una de les coses que fins i tot, per cert, té una dificultat important de maquetació, perquè tu has de col·locar el text anglès a l'esquerra i el català a la dreta, però procurant que, fins i tot, si us heu fixat, no? Els paràgrafs coincideixen
molt sovint, sí. Hi ha molt pocs salts, de fet, gairebé no n'hi ha cap. Jo tornaria amb això que deia la Núria Sales de l'anglès, no? Que ella coneix l'anglès fins al 1950. Mm-hmm. Tornaria una mica en la línia aquesta de la tradició, que jo crec, i parlant també del que deies tu, Anna, no? Que t'estimes més les traduccions actuals, però jo crec que les traduccions actuals són possibles, sobretot d'un clàssic, no? D'un clàssic del segle XIX, són possibles gràcies als exercicis que hi ha hagut abans per part de Carné.
Ah, possiblement, no? Molt possiblement.
I aleshores, per mi aquest llibre té un punt, jo deia, de reivindicació, és que gairebé diria que té un punt històric, no? D'una edició en el sentit que et permet veure, efectivament, una llengua, que a més és una llengua marcada per la joventut de Carné, per les ganes de jugar, no? I penso que és veritat que té un punt de, bueno, que llegeixes el Pickwick del Miquel Casacuberta i és una altra cosa, però tampoc tan diferent, no? Vull dir que jo convido molt els lectors a, com deia la Núria també, a capbussar-s'hi, no? A entrar i a veure, a trobar comparacions i fer jocs, no?
Doncs en aquesta invitació ens sumem, i sumem sobretot també el curador d'aquesta edició extraordinària, que és en Jaume Coll. Què tal, com anem?
Hola.
Hola, què tal? Encantat de saludar-te un altre cop. Estem avui en aquest monogràfic de Dickens celebrant el seu aniversari, i sobretot celebrant aquesta edició col·leccionista que heu fet amb l'editorial Univers, i no únicament, també amb la Fundació Pere Coromines i la Universitat de Girona, perquè una empresa com aquesta, doncs, d'un volum històric amb aquestes característiques s'ho val i necessita tota aquesta musculatura. Una de les traduccions, abans ho dèiem, més prodigioses, ara estava en Jordi Puntí parlant del català de Carné que més o menys podem posar, doncs, en això, a la línia de Dickens, amb una traducció, tu dius, Jaume, que és una fita en llengua romànica, una de les millors que s'ha fet mai, no?
Sí, efectivament. Jo, que per preparar l'edició, doncs, m'he llegit moltes traduccions del Pickwick a llengües que jo conec. Jo, francament, no conec cap altra traducció d'un nivell literari tan alt com el de Carné. Que, a més, coincideix, clar, amb el fet que Carné, de fet, la traducció la va acabar l'any 31, vol dir que l'any 31 no hi havia cap diccionari de la llengua catalana, el Fabra no va sortir fins l'any 32, ell, de fet, el va acabar el 30, es va publicar el 31, i el Fabra va sortir el 32. Per tant, vol dir que és una obra feta sense normativa, sense diccionari. Però és que, a més, en el cas de l'anglès, ell tampoc no en tenia cap de realment bo. Eh? tenia, podia arribar a tenir un web de l'any 1906, etc., que no recollia, per exemple, doncs, el dialecte cogni que parla Samuel.
Sí, sí.
Per tant, des d'aquest punt de vista, des d'un punt de vista lingüístic, el llibre és un pur miracle.
No, no, i tant. I no sé, ara m'imaginava, ara parlant d'aquestes singularitats històriques també de la llengua, no? Abans l'Anna Vallbona també explicava doncs bé, que a vegades l'accés a Dickens amb un català, per dir-ho ràpid, més actualitzat, pot ser per a determinats lectors del 2020 més senzill. Com convidaríem, per tant, els lectors a acostar-se a aquest text, insisteixo, amb el caràcter històric que té, no? De Carner / Dickens. Jaume, no sé si algun... Ho dic per convidar i no dissuadir quan sí,
no,
estem parlant
no,
de llengua.
No, perfectament. No, mira, és, a mi em sembla... A veure, la qüestió em sembla que s'ha de situar en el següent context. És a dir, Carner és un clàssic. I, per tant, totes les traduccions clàssiques en qualsevol llengua, o les llengües que jo conec, són respectades com a traduccions simbòliques, com a traduccions que, en el qual el traductor demostra el seu domini extraordinari de la llengua. Però, davant d'això, de l'altre, hem de pensar que l'obra de Dickens és de 1837, i que la traducció és d'un segle després. Però és que les traduccions actuals de Dickens són encara de dos segles després que Dickens escrivís. I per tant vol dir que la sensibilitat del traductor canvia totalment. És a dir, és molt més acostada a Dickens la sensibilitat de Carner que no pas la sensibilitat d'un traductor actual. D'altra banda, la traductologia, per dir-ho d'alguna manera, s'ha anat modificant com és natural en el moment, s'adapta al moment històric en què ha de ser publicada. I, per tant, la de Carner té unes característiques específiques del seu temps i una traducció actual tindria unes altres característiques. Però la grandesa de la llengua de Carner, que és en realitat... em sembla que podríem dir que aquesta obra és la materialització literària més perfecta de l'obra de Fabra, és inqüestionable. I per tant això hauria de demanar-se per un lector català doncs un respecte i un gran interès.
Per descomptat. I també pel fet que tu també destaques, no? L'Anna abans parlava d'aquesta traducció com del Carner prosista i tu expliques que és el més semblant a la novel·la que no va escriure, no?
Exactament, exactament, sí, sí. Carner sempre tenia el cap d'escriure una novel·la i no la va escriure mai. I la seva novel·la és el Pickwick, perquè el Pickwick era una novel·la que a ell li encantava, l'enamorava, la que li agradava més. Ell sempre diu que li interessa més la novel·la, la novel·lística anglesa, que no pas la francesa. I per tant, doncs, per ell Pickwick era era la novel·la que ell hagués volgut escriure, per dir-ho d'alguna manera. I per tant vol dir que la seva traducció doncs, omple aquell buit que ell no va omplir en vida.
Clar, hola Jaume, sóc l'Anna Vallbona. Amb hola. El que comentaves a mi em feies pensar que fins a quin punt també podem veure el Pickwick com una mena de plec feliç de dos joves, no? És a dir, d'un Dickens que en Pickwick fa la seva primera novel·la, que té un exitàs descomunal a partir de les entregues que feien en una publicació, i després també el jove Carner que està jugant amb la llengua, que la vol estirar a ganyar i que a més s'agafa segurament a la que és la novel·la també més juganera, amb més humor de Pickwick, de Dickens, no? Com és Pickwick. Vull dir que m'has fet pensar que segurament hi ha una això, un aplec de dues ànimes amb un esperit molt concret en un determinat moment, no?
Sí, sí, efectivament, efectivament. Bé, Dickens va escriure aquesta novel·la quan era molt jove, tenia 24 anys. Carner la va traduir quan en tenia aproximadament 48.
Ah, més gran, perdó,
tenia el doble d'anys, però és que Carner, en realitat, en la seva obra, jo m'agradaria potser anar una mica més enllà. És a dir, quines grans novel·les hi ha en català abans de 1930? És a dir, probablement Carner crea un... a través de la seva traducció, tenint en compte que la llengua és tan potent, que la seva qualitat expressiva és tan imaginativa, fins i tot, imaginativa, amb coses que li permet la traducció de ser imaginatiu. És tan alta que aleshores probablement ell crea un model de novel·la, a partir de la traducció, no d'una obra original.
Ell havia traduït abans altres títols, no? Havia traduït el Mark Twain, l'Elefant Blanc, l'havia traduït abans?
Sí, ell havia traduït. Ell en realitat s'havia preparat. És a dir, ell va començar a traduir de molt jovenet. La traducció per ell va ser sempre un tercer ofici, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores, vol dir, va traduir constantment a la seva vida. És a dir, d'obres angleses, de fet, va començar per Shakespeare, és a dir, va començar per l'autor més gran de tots. I aleshores, el Shakespeare que va traduir, que és El somni d'una nit d'estiu, és probable que és una pàgina, no, segur que és una traducció que la va fer tenint una traducció francesa al costat. Després va traduir encara una altra obra de Shakespeare i finalment ho va culminar amb una tercera obra, això en 3 anys, 8, 9, 10, La tempesta, que ja La tempesta és una obra en la qual es pot veure clarament que ell partia de l'anglès i no del francès. Després vindrien aquestes novel·les de Twain, del mateix Dickens, de tants altres autors anglesos que ell va traduir quan dirigia la Biblioteca Literària el 1918-1920, és a dir, al final de la seva etapa barcelonina. Per tant, ell tenia una formació, diguem, com a traductor de diverses llengües, anglès, italià, francès, i amb anglès s'havia ocupat doncs, de traduir obres consistents, com per exemple el Robinson Crusoe de Defoe. I per tant tenia un bagatge de traducció de l'anglès molt important. I el punt culminant, naturalment, per descomptat, o des del meu punt de vista, és Pickwick. Hi ha una preparació en la llengua literària abans de fer aquesta immersió que va fer amb Dickens, perquè ell en realitat, d'acord amb el que jo penso, ell va fer una immersió en 3 novel·les. Ell va pactar amb Puig i Ferreter de traduir 3 novel·les a Dickens, que ell mateix les va triar, el mateix carnet. El Copperfield, després el Great Expectations i el Pickwick, d'acord? I aleshores ell el que va fer va ser traduir-les totes alhora, perquè si no s'entendria que les altres dues les hagués traduït tan ràpidament. És a dir, va fer una immersió dickensiana i aleshores doncs devia anar traduint ara Copperfield, que s'ocupa més de la vida de Dickens, de quan era jovenet, etc., i de les grans esperances de Pip. Per tant, és una immersió que va donar com a resultat aquestes 3 novel·les. Mm-hmm. La més gran de totes, des del meu punt de vista, és Pickwick.
Ara fa un moment parlaves de la imaginació lingüística, podríem dir, no? Quan has de traduir sense diccionaris, i això és molt evident, que hi ha un treball d'imaginació intuïtiu, segurament, sobre la llengua que no ha estat superat. I això, malgrat que estem parlant de prosa, a mi també me l'acosta molt sovint el carnet poeta. O sigui, el carnet poeta del Naví té aquesta imaginació a l'hora de construir de construir versos, de construir imatges, no? No sé fins a quin punt trobes també això, que hi ha una connexió, en el fons, al final també hi ha un poeta aquí darrere de la traducció.
Sí, 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 per descomptat. És a dir, hi ha un poeta en el ritme de la frase. És a dir, de vegades hi ha... És una cosa que jo en la introducció no em vaig parlar perquè em va semblar que era massa... Però que a vegades realment hi ha de casíl·labs sencers. És a dir, Carner tenia una, la musicalitat del català posada al cap. I aleshores, sense voler, sortien versos. I per tant, en la prosa, de vegades, hi ha una musicalitat que recorda el vers. Mm-hmm. D'altra banda, m'han d'oblidar una cosa, que, de fet, diguem, el Pickwick està deduït, doncs, això, l'any 30-31, i que aquella dècada, que és una dècada veritablement prodigiosa de Carner, s'acaba amb l'escriptura de Naví. I que al Pickwick hi ha molt de l'èxit de Naví. Mm-hmm. És a dir, moltes d'aquestes paraules que apareixen a Naví per primera vegada i que alguns crítics han dit, fixa't, aquest mot, aquest altre, aquest altre més enllà, apareixen justament al Pickwick. Per tant, vol dir que als anys 30 Carner... La llengua de Carner canvia, s'amplia, es fa més rica. Uh-huh. I ho trobem amb això, amb aquesta comparació entre aquestes dues grans obres, entre el Pickwick i Naví.
Una última pregunta, perdona. Jo volia saber, perquè això és un projecte, ho llegim també a la introducció, és un projecte llarg, això que heu fet amb el Pickwick, i tot i que és, potser es corre massa, cap on continuarà? Perquè és publicar de la mateixa manera tots els carnets Dickens?
Home, la idea seria, si l'editorial s'hi vol arriscar, perquè això dependrà una mica de la fortuna d'aquest llibre, que per les notícies que jo tinc, en aquests moments l'editorial ja no té exemplars, el tiratge és de 1.250 exemplars, i vol dir que els exemplars ja són tots a llibreries. Això vol dir que el llibre ha funcionat molt bé i que és molt probable que aquesta edició, és probable, que aquesta edició s'exhaureixi doncs en aquestes festes de Nadal o fins i tot abans. És a dir, hi ha algunes llibreries que jo conec, etcètera, que ja no en tenen ni un sol exemplar i que per casualitat m'han telefonat per si jo en podia tenir algun, que efectivament no en tinc cap. O sigui, no. Però bé, aleshores, en el supòsit que això funcionés bé i l'editorial s'hi animés, la idea seria publicar el Copperfield a continuació, amb aquest, per tant, acarant també amb el text anglès, la traducció de Carner, i finalment Les grans esperances de Pip amb una cançó nadalenca, que és la primera traducció de Carner d'un Dickens.
Sí, sí.
Publicada l'any 18. Per tant, la idea seria aquesta, i per tant tenir els tres Dickens de Carner, o els quatre Dickens, vaja, de Carner, doncs, en una edició. Però això és un projecte molt ambiciós, és un projecte que val diners, és un projecte que, clar, perquè, clar, la que tu poses a cares la traducció del text anglès vol dir que immediatament el llibre es converteix en un llibre
inflat,
estem parlant d'un llibre que té 1.558 pàgines amb la introducció.
Sí, sí.
Per tant, és un llibre molt extens, i per tant això vol dir una inversió.
I per això subratllava a l'inici l'esforç tripartit, no només d'Enciclopèdia, sinó de la Fundació Pere Coromines i de la Ciutat de Girona, per fer possible aquest Pickwick.
I la càtedra de Carner,
I la càtedra de Carner.
Em sembla que al començament no l'has esmentada.
És
una eina indispensable per continuar publicant Carner.
I de la qual alguna cosa...
La Universitat de Barcelona, que té la contribució de patrons privats i també i sobretot de l'Institut d'Estudis Catalans, i que per tant espero que serveixi doncs, per anar publicant Carner, no solament les traduccions, sinó també doncs, la seva poesia, i la que es publica, com sabeu, a edició 62, edició crítica de l'obra de Carner, i també naturalment la prosa, que és una part molt desconeguda de l'obra de Carner.
Per descomptat. I també, ara pensava, mentre citaves aquest pla a mig termini per recuperar tots aquests textos i els Dickens de Carner, val la pena remarcar-ho, però ha reimprès Les grans esperances també ara amb la traducció de Carner. Ho dic perquè és un Nadal singularment dickensià i carnerià, i que s'hagi convertit en aquest èxit que ara explicava en Jaume Coll és una gran notícia, convertir a aquestes altures del segle, diguem-ne, doncs a Carner en un altre cop, en un altre best-seller d'actualitat, i que en quedin pocs, sempre és bona notícia, Jaume. Per tant, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta gran edició col·leccionista que heu fet entre tots, per la feinada que suposa, i per molts anys, em digue'ns. I amb carnet,
molt bé,
i amb carnet per descomptat.
Gràcies.
Adéu, adéu. Philip, my sparrow, hath no peer, for sit she high or sit she low, be she far off or be she near, there is no bird so fair, so fine, doncs sí, no? És una gran notícia. Avui hem començat això, remarcant l'actualitat de Dickens. Caram, el que no sabia és que havia tingut èxit fulgurant ja a llibreries, no? Amb una edició, a més, que és efectivament per anar regalant a qualsevol amant de la literatura.
Clar, és que és curiós pensar que Dickens, que va ser un autor popularíssim i supervendes a l'època, continua sent un autor molt popular i penso que molt apreciat pel lector, no? I és molt curiós perquè forma part del cànon, però en canvi no sembla que sigui del cànon, i crec que això és la gran sensació que ha fet en moltíssims lectors de moltes menes. Jo aquests dies pensava què és el que jo vaig llegir de Dickens per primera vegada. Doncs vaig llegir un David Copperfield, en aquest cas en castellà, perquè era una traducció d'un llibre que havia comprat la meva mare de soltera. I l'exemple de la mare és un bon exemple, perquè estem parlant això de com classes populars, si arriben alguna traducció, algun autor estranger, molt fàcilment podia ser que arribessin a Dickens. Parlem d'anys, no ho sé, 60 o així, eh? Per tant, és molt curiós observar això, i llavors també observar que crec que aquests dies fent els diferents tastets per aquesta rècola de noves traduccions o de reedicions que han aparegut, te n'adones de seguida, no? És a dir, per què resulta tan proper Dickens, o per què és interessant? A més, tenint en compte que sovint estem parlant de llibres imponents, és a dir, llibres gruixudots. I penso perquè, en primer lloc, perquè té una capacitat d'amoixar el lector, d'intentar seduir-lo, molt gran, no? Al començament de la història de dues ciutats, de seguida ets dins, allò que deia la Núria Sales del capbussament, però és veritat que de seguida ets dins, de seguida t'ha posat dins d'aquest misteri, aquesta intriga, aquest domini de tenir atrapat, en el millor sentit de la paraula, lector, que segurament ve d'aquest entrenament que eren les novel·les d'entregues, d'entregues, però és veritat que ho aconsegueix. Hi ha començaments i finals de capítol en tot moment que són memorables, no? I és, sovint, fins i tot aquests dies pensava que té una part de gairebé d'autor de manual per a totes les escoles d'escriptura. En algun lloc he trobat que Salman Rushdie deia que era un autor estimadíssim per ell, que l'havia influït molt, i que tot sovint ell el posava com d'exemple en les seves escoles, classes d'escriptura, escoles d'escriptura, pel sentit aquest d'enorme explicador d'històries, no? Pel sentit aquest de com lligava, com lliga tot sovint a les històries a determinats personatges, i personatges que són absolutament icònics, no? I que ens en venen un de cada un o diversos, evidentment, de cada novel·la, no? Aquesta capacitat de explicar la història, i a través de la història que aquell personatge simbolitzi aquell conflicte, la injustícia, la pobresa, però ara també ja sabem, no? que dir que ens va més enllà de potser dels David Copperfields, dels Oliver Twist, dels orfenats. És un tema recurrent, són temes biogràfics, però també va més enllà. I, per exemple, crec que la història de dues ciutats és dels llibres en què això es veu més, no? Però Pickwick també, i és un llibre que és una festa, doncs, de l'humor i del divertiment, no? Per tant, és curiós pensar a com manté aquesta mena de ressò a dos segles després, i com no sembla canon, no?
I que contra el que pot semblar, ara que deies això de les diferents novel·les, no? I contra el que pot semblar, dic, quan estem parlant d'escoles d'escriptura, i d'exemple de com, perquè per mi una de les coses que sempre m'han fascinat més de Dickens és la construcció de personatges. Avui en dia tu parlaves d'orfenat, no? Hi ha gent que poden, o lectors que poden tenir un determinat lloc comú mental de tot plegat, però no hi ha estereotips, que això no és fàcil d'esquivar en aquest món, no? No hi ha bons i dolents, o no tot és tan clar. Hi ha clarobscurs, en aquest cas, història de dues ciutats, no? Els diplomàtics i els taverners, hi ha moments que poden ser bons, però també dolents. No. Vicis i virtuts estan ben repartits, no? Perquè al final són complexos, i per tant són molt, molt humans, els personatges.
Sí, és curiós, a més, perquè això que tu dius, precisament, sí, hi va haver un moment on Dickens sí que va passar per un cert purgatori, el tombant de segle, diguem, no? I per exemple, Henry James, amb un punt d'esnobisme, li retreia, deia, és el millor escriptor dels escriptors superficials, i li retreia que la creació de personatges fossin personatges arquetípics, i que no donessin, venia a dir alguna cosa així com diu no ha afegit res a la comprensió del caràcter humà. Evidentment, això, dic, és un purgatori, perquè el que es demostra després és tot el contrari. Sí. És una mica seguint la línia del que deies tu, Anna, amb el Salman Rushdie, amb John Irving, amb Eugenides, amb desenes i desenes d'escriptors, Gunter Grass, o sigui, Gunter Grass probablement no s'explica sense Dickens, i sobre Irving. Aquesta John Irving, aquesta capacitat de l'instint fabulador, no? La creació d'històries, el desenvolupament a partir d'un personatge, a partir d'una escena, doncs de tota una història que en realitat t'està donant una visió del món, no? I que en aquest cas, a més, això ho sabem ara a través de biògrafs, doncs molt sovint tenien a veure amb els seus mons, amb el seu món quan era petit, quan el van enviar a Londres, és a dir, tantes i tantes situacions personals que ell va ser capaç de traduir, no? I per mi això és el que el fa avui dia, doncs, carn, si tu vols dir, d'escola i d'això, i que d'escolta, d'escola de creació, i que se l'ha de reivindicar també en aquest sentit, en el sentit del creador d'històries inacabables i inesgotables, no? Curiosament, després hi ha un altre perfil, que és el perfil que, si voleu, en podem parlar, que a mi m'ha sorprès molt, molt positivament, que és el Dickens, si voleu, més periodista, que és el que podem llegir en aquestes postals d'Itàlia que ha publicat l'Avenst, que ha traduït també de manera excel·lent, molt acostat a la tradició, el Josep Maria Muñoz Lloret, i que a mi m'ha fascinat per moltes raons. No sé com... Tu, Anna, també em sembla
sí,
que
l'havies
llegit.
Sí, sí, a mi m'ha encantat.
I no, jo no l'he acabat encara, he de dir, però l'estic disfrutant molt perquè veig que és la mirada del narrador situada en el món real. O sigui, se'n va a França, se'n va a Itàlia, i passant per França, no? Aleshores va amb una mena de carro, amb una mena de, no, com ho diu ell, això, una carrossa, no? Per França, i s'atura i llavors va descrivint tot el que veu. I evidentment l'impuls instintiu de narrar és tan fort que no se'n pot estar. I llavors, per exemple, us llegiré un fragment molt petit, passen per Avinyó.
Oh. Jo el tinc agafat el aquest també.
També, eh? Clar, és que és extraordinari. Passen per Avinyó, perdona, el llegeixo jo, si no et
sap greu. Sí.
I van anar a veure, diu, vam anar a veure les ruïnes esgarrifoses, vam anar a veure les ruïnes de les esgarrifoses dependències que ocupava la Inquisició en un palau dels papes a Avinyó, no? I aleshores allà, evidentment, ell el que fa és buscar el caràcter. I el caràcter és una dona vella, petita i morena, amb uns ulls negres que espurnegen, prova que el món no havia conjurat el diable dins seu, tot i que havia tingut entre 60 i 70 anys per fer-ho. Aquesta dona va sortir de la cantina de la caserna, de la qual era la portera, amb unes claus enormes a la mà, i ens va conduir pel camí que havíem d'anar. La manera com ens va contar pel camí que era una funcionària, concierge du palais apostolic, i que ho era des de feia no sé quants anys, com havia ensenyat aquelles masmorres a prínceps, com era la millor mostradora de masmorres, i com residia en el palau des que era una infant, i havia nascut, si me'n recordo bé, no cal que te l'expliqui, però una diablessa tan feroç, petita, ràpida, tan aguda i enèrgica, no n'havia vist mai cap. Estava encesa i acalorada tota l'estona. La seva acció era violenta a l'extrem. No parlava mai sense aturar-se expressament per fer-ho. Clavava els peus a terra, ens agafava pel braç, feia tot de posats, copejava els murs amb les claus per subratllar el que deia, i tenia una manera misteriosa, com d'arpia, de fer anar l'índex quan ens acostàvem a les restes d'algun horror nou. M'aturo aquí perquè és tot un passatge d'unes quantes pàgines, sí. I que en realitat, llegint-lo, jo pensava, bueno, això és clar, és com si Dickens entra a França, veu la realitat francesa i es converteix en Victor Hugo. Descriu de la mateixa manera que podria escriure un narrador del XIX francès, no? Té una capacitat extraordinària, això, per acostar-se a una realitat i descriure-la des del punt de vista del contador d'històries.
Clar, i que a més hem de situar en l'època i en el context, perquè a mi m'ha passat en postals d'Itàlia que, per exemple, la seva visió de la campanya discrepo profundament, però jo no vaig estar a Itàlia a mitjans del segle XIX, amb la qual cosa, doncs, les seves opinions són millors, com més al nord, més a Gènova, que no pas a Nàpols, però això és una altra història. A tu també t'ha agradat molt, eh?
Clar, postals d'Itàlia, jo pensava, és una manera absolutament com inaudita d'entrar a Dickens, però a Postals d'Itàlia trobes les claus per entendre l'univers Dickens, és a dir, la seva manera d'escriure. Clar, aquest personatge que ensenya l'antiga presó de la Inquisició l'acaba anomenant bruixa. Després l'acaba ja tractant de bruixa. I això també em feia pensar en una cosa que crec que és molt dickensiana, que és un escriptor que és el mestre del realisme del segle XIX, del realisme victorià, però que lluny d'un realisme normal, molts personatges quotidians acaben sent molt estrafolaris, estrafets,
raros. Sí, sí.
És a dir, penso a Grans Esperances, aquella senyora pràcticament momificada que està al
Miss Havisham.
Que està al saló de casa, igual que quan anava per casar-se i un home la va deixar plantada.
Va deixar amb el vestit de núvia.
Amb el vestit de núvia.
Amb el rellotge aturat.
El pastís, amb les rates. Home, això, a veure, és estrafolari. I després, tornant a Postals d'Itàlia, clar, el començament del llibre a mi ja se'm va guanyar, perquè hi ha un moment, és a dir, el començament del llibre diu el passaport del lector, i s'adreça al lector, no? I tornem a aquesta idea de tenir al cap sempre el lector en el millor sentit de la paraula, no? I deixa ben clar que no farà una guia turística, que això el lector ja ho pot trobar en altres bandes, i per molt que t'ensenyi la presó de la Inquisició, queda comprovat, com hem vist, que no fa de guia turística. I llavors a més a més dona la garantia que les descripcions que escriu, que el lector trobarà, s'han fet allà mateix, en la plenitud del tema, diu, no? És a dir, gairebé fa com de venedor d'allò que va escriure. En aquest passaport del lector fins i tot hi ha un moment que descriu el lector tipus, com voldria que fos, no? Per tant, si tu et trobes llegint el llibre i clar, et trobes absolutament interpel·lat, perquè diu: i ara només he d'esbossar la manera d'un passaport el retrat del meu lector, que espero que pugui valdre, suposadament, per a tots dos sexes. I comença: cutis clar, ulls molt riallers, nas gens arrogant, boca somrient, rostre radiant, expressió general sumament agradable. Tu has llegit això i tinguis un bon dia, aquell dia que comences a llegir postals d'Itàlia, i ja t'ha arrencat un somriure, no? I després, anant més endavant, això, jo crec que hi ha molt de detallisme, moltíssima capacitat d'observació, aquesta mena de curiositat enciclopèdica, que hi és, evidentment, amb la solidesa de totes les seves novel·les, no? Hi ha l'humor, que això és una cosa que m'interessa molt de Dickens, i que de vegades potser en el sentit més melodramàtic que poden tenir algunes de les seves novel·les no s'hi pensa, però que també hi és de vegades, perquè fins i tot com a manera de, per escardar aquell sentit melodramàtic, utilitza l'humor. En Aquí a postals d'Itàlia hi ha un moment, per exemple, quan acaba d'arribar a Gènova, que diu... És a dir, que fa servir la ironia per trencar l'expectativa, no? I diu que la seva família i ells estaran a Villa Bagnerello, no? I diu: sona romàntic, però el senyor Bagnerello és un carnisser d'aquí al costat. I per tant, patapam, ja t'ha trencat l'expectativa, no? I després també com ressegueix això que dèiem d'elements del paisatge humà, però també elements que formen part del paisatge. Exemple, hi ha un moment que parla d'unes perfectes vaques italianes gaudint tot el dia del dolce far niente. Oggi ti sono vicino perché sospira, non penso, parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Clar. T'està dient sí. com moltes més coses més enllà d'allò obvi, no? I per tant, per aquest esperit juvenil, a mi és un llibre que el trobo sorprenent, que és un llibre que no és, que és deu ser dels pocs llibres que no és un totxo de Dickens, i a més que no respon a la idea de llibre de viatges habitual, no? Que per tant resulta modern.
És molt interessant, sobretot quan aclareixes al principi que no farà ni una crònica ni una història de l'art, cosa que a Itàlia es pot fer perfectament, amb molt de goig, i ni una crònica política, no? I és a dir, que efectivament altres coses. Avui he començat el programa dient que un dels sinònims del Nadal era efectivament Dickens, i l'Ol s'ha fixat segurament en una de les històries, i hem d'anar a 1843, que configuren la imatge contemporània que tenim del Nadal gràcies a aquest senyor, no? I que fins i tot un dels títols del cinema recent van per aquí, fins i tot de l'home que va inventar el Nadal.
Sí, a part de les històries que venen dels evangelis, siguin els apòcrifs o siguin els canònics, segurament qui més ha alimentat tota la mitologia del Nadal és Dickens, sobretot amb la cançó de Nadal o amb el conte de Nadal. Després parlem d'aquesta mena de spin-off que és L'home que va inventar el Nadal, que és una pel·lícula relativament recent, però si anem a versions del conte o de la cançó de Nadal, ens podem remuntar fins al 1901, és a dir, 30 anys després de la mort de Dickens. Naturalment és una pel·lícula muda, però tenim la banda sonora. És una pel·lícula que dura uns 6 minuts, que se'n guarden 5, amb un actor que és desconegut, que fa el paper de Scrooge. Si algú li interessa, es pot veure amb molta facilitat a través del YouTube o del que sigui. Walter Booth és el seu director. Si volem, la primera versió sonora és la del 1935, és la de Sir Seymour Hicks en el paper de Scrooge. És una versió molt expressionista, que pot recordar Fritz Lang, per exemple. i una de les millors és tot just 3 anys després. És A Christmas Carol, és de l'any 38. Hem anat a buscar l'escena culminant del cementiri quan es produeix la redempció, la transformació de l'Scrooge. En aquest cas, l'actor que l'interpreta és Reginald Owen. A més, és molt curiós perquè porta una gorra de dormir. Clar, no oblidem ell, diguéssim, on té aquesta mena d'aparició, tot i que després se'n va al cementiri amb una gorra de dormir amb la borla inclosa i s'enfronta amb un esperit que sembla més aviat un fantasma. I val la pena de sentir la interpretació de Reginald Owen.
No, no. Why show me this if I am past all hope? I shall change my way of living. I will try to keep Christmas all the year. I will live in the past, the present and the future.
Per què m'ensenyes la tomba amb el meu nom si no hi ha esperança? Canviaré la meva manera de viure, intentaré mantenir l'esperit del Nadal tot l'any. Aquest és Reginald Owen, l'any 38, però alguns dels grans especialistes, diguéssim, perquè hi ha experts per tot, també hi ha experts per això, que diguin que la millor és la de l'any 51, que es diu Scrooge, l'he vista. El seu principal intèrpret, el que fa el paper d'Ebenezer Scrooge, és l'Alastair Sim, i també tornem al cementiri i tornem a sentir aquest monòleg, que no sé si hauria de ser tan famós com el de Hamlet, però que també un bon actor li sap donar tot el sentit.
I'm not the man I was. Believe me, I'm not the man I was. Why show me all this if I'm beyond all hope? Oh, pity me, spirit, pity me. And help me. Help me to sponge away the writing on this stone if I repent. And I do repent, I do repent.
Clar, dius, és una cosa molt dramàtica, però també se n'han fet versions completament humorístiques, fins i tot amb la incorporació de riures enllaunats. És una versió de l'any 78 que es diu Little Rich Christmas Carol. Aquest Little Rich l'anomenaven l'home de les 100 veus, o de les 1.000 veus, no, 100 i fet curt, de les 1.000 veus. Era un comediant d'origen canadenc que interpreta la majoria dels personatges d'aquesta comèdia, però és que, a més, resulta que el fantasma de Jacob Marley figura que és Richard Nixon. El de l'esperit del present és Humphrey Bogart. El de Tiny Tim, és a dir, aquell nen malalt que és tan important en la història, aquest és Truman Capote. I qui fa el paper del fantasma del passat és Peter Falk, Colombo, sí. Que a més, Colombo amb bigoti, que no en duia pas, si ho recordem, amb la seva inevitable gabardina, això sí, i qui fa la interpretació, que és el mateix Little Rich, li demana si honorarà el Nadal, ara ho sentirem, si dedicarà la vida a ajudar els altres, tot això fins aquí, bé, ara ho sentim.
Will you honor Christmas?
I'm with that with all my heart.
Will you donate your life to helping others?
Yes.
Will you give up liquor and become a sober citizen? I said...
Anaven bé, però quan li demana que deixi de beure, és a dir, que deixi l'alcohol, aquí ja comença a pensar-s'ho. Això acaba, diguéssim, amb el personatge de l'Scrooge que tiba de la màniga, de la gabardina, del Colombo, fins que li arrenca i després desperta a la seva habitació. L'any 84 és la versió de George Scott. George Scott és aquell que va fer de Patton en aquell biòpic, també va fer de general, no recordo el seu nom, el Doctor Strangelove de Kubrick, i aquí fa una interpretació que per mi és la millor d'aquesta escena de cementiri. És realment extraordinària. Si ara teníem riures enllaunats, aquí sentirem plors.
I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year. I will live in the past, present, and the future. The spirits of all three shall strive within me. I will not shut out the lessons that they teach. Tell me that I may sponge away the writing.
Això és de l'any 84. A l'any 88 hi ha la versió del Bill Murray.
Oh, i tant. Scrooge. Es va dir l'original, los fantasmas ataquen al jefe.
Sí, que realment la traducció
és terrible.
És terrible. En aquest cas, Bill Murray interpreta el paper d'un personatge que es diu Frank Cross, que us recordem en anglès vol dir creu, que és executiu d'una productora de televisió, i el que fa una mica el paper del fantasma o de l'esperit del Nadal passat és un taxista. A mi, a part de la pel·lícula, m'ha interessat també la baralla amb què va acabar la relació entre el guionista i el director. El director era Richard Donner, va ser Richard Donner.
Director de Superman.
Realment. El guionista era Michael O'Donoghue, que va ser molt, molt crític amb la pel·lícula un cop realitzada, un cop feta. Perquè ell va dir, diu, "We wrote a fucking masterpiece. We wrote It Happened One Night." Però acaba dient, "The finished film was a piece of an adulterated and mitigated shit." És a dir, nosaltres vam escriure una obra mestra i el film, un cop acabat, és una merda sense adulteració ni sense disminució possible. Aquesta és la versió del 2000, perdó, de l'any 88. Si voleu, saltem fins al 2004, perquè també hi ha, inevitablement, una versió musical. Give me time to change. A future full of beauty, and my spirit starts to fly. I can change the world, yes, it's my duty. God forgive me, let Això, me try. Aquesta és la versió musical del 2004. Hi ha una versió també amb animació a través d'ordinador de Jim Carrey, però si volguéssim també veure els Picapedra o veure Mickey Mouse en versions de la cançó, sí, de Nadal, també la trobaríem. La BBC ha intentat en aquests últims anys de fer unes versions una miqueta més arriscades. Per exemple, el 2015 es pot veure a Filmin. Hi ha una cosa que es diu Dickensian, que és una sèrie que no va tenir prolongació més enllà de la primera temporada, que fa una cosa molt curiosa, que és barrejar personatges de diferents històries, de diferents novel·les de Dickens. De manera que trobem aquell inspector del Casalot investigant la mort de Jacob Marley, és a dir, del soci que en la cançó de Nadal de Dickens ja apareix, diguéssim, un cop mort. No, a Dickensian hi ha, diguéssim, aquesta aparició terrenal de Jacob Marley, és assassinat, i el que fa l'altre, el que fa l'inspector del Casalot, és justament investigar aquest crim. I també, al cap d'un parell o tres d'anys, un dels realitzadors de Peaky Blinder va provar de fer una de les versions més sinistres, més fosques que s'hagin fet, però tampoc no va tenir sort amb la recepció de part del públic. I com deies tu també, David, hi ha aquest The Man Who Invented Christmas, que això és de l'any 17, que és una pel·lícula d'aquelles que, no sé dir-te si és de diumenge a la tarda, té una certa gràcia o se li pot trobar, però també és perfectament possible que algun espectador acabi dient allò de humbug, que podem traduir-ho com vulguem, no? Potser per bestieses o per collonades.
La traducció, que jo recomano, una de les que es poden trobar de Conte de Nadal en català, que és la Maria Antònia Oliver, ho tradueix amb bajanades. No? També, amb una edició que va fer Bambú, il·lustrada per Pep Montserrat. Afegiria el llistat llarguíssim d'adaptacions a Christmas Carol, la dels Muppets, que també, ho han adaptat també, tot, sí. I també això. Jim Henson també ha incursionat en el món de Dickens, i una de les que a mi m'han fet riure més, confesso, perquè és anti-Scrooge i anti-Dickensiana en el fons, i molt gamberra, és la que ha de fer també a producció anglesa l'Escurçó Negre. L'Escurçó Negre, sí, té un capítol especial dedicat a això, on l'Escurçó Negre fa de Scrooge, però és bo. És un Scrooge una mica diferent, perquè en comptes de ser l'antiesperit de Nadal, doncs participa de tot això, no?
Hi ha també una Mrs. Scrooge. Hi ha una versió en què ell és dona, sí, sí, i també, a més, de pell negra, i passa en lloc de Londres a Rhode Island, a Providence, Rhode Island.
Imagina't.
Això, el que vulguis.
Nadal i Dickens, que van sovint de la mà. Jordi, Anna, abans d'acabar, volíeu també afegir alguna...
Clar, jo tomb d'aquestes adaptacions, no? Només afegir que Dickens és segurament dels escriptors més adaptats cinematogràficament, perquè hi ha adaptacions del David Copperfield, de l'Oliver Twist, i n'hi ha una que recomano, que l'he vist aquests dies, que és Grans Esperances, una pel·lícula, en té diverses també d'adaptacions, però hi ha una pel·lícula dels anys 40 de David Lean, que és molt interessant, i a més manté, és molt fidel a la novel·la i manté aquest ritme trepidant, i a més una altra cosa que em sembla que és una constant de Dickens, no? Tot aquests cementiris, aquesta boira, aquest passar fred, no? Que és absolutament dickensià. Segurament també totes les adaptacions cinematogràfiques han acabat condicionant una certa recepció de Dickens, d'una manera de com el veiem previ a llegir-lo, segurament. Però després també, derivat d'això, agafo un pensament que vaig llegir en un article que feia l'estiu al Carlos Tanón, no? Que és, segurament sense Dickens no tindríem a Charlotte, no? I aquest seguit sentit de denunciar i d'ensenyar la injustícia, d'ensenyar les misèries, d'ensenyar un sistema que et deixa fora, no? I que això es veu, per exemple, també en altres novel·les menys de misèria, menys d'orfenat, com és el Casalot, en què això va del sistema boig, de plets, del sistema judicial que et deixa al marge, no? Però ho dic perquè em sembla que això, que les línies dickensianes van per molts camins, senzillament.
David Lynch, has dit?
David Lynch.
Perquè ara pensava en David Lynch, que m'agradaria molt saber com seria el seu Dickens, també.
M'encantaria. No fa uns quants anys hi va haver una minissèrie anglesa d'adaptació de Great Expectations, Grans Esperances, que, per cert, jo a vegades tinc dubtes, jo crec que s'hauria de dir Grans Expectatives, però bueno, és igual, el títol ja està tan fixat que ja no el canviarem, no? Perquè en realitat el que genera Mr. Pip són expectatives, no? Li diu, tu tens, tinc posades moltes esperances o moltes expectatives en el que faràs. Bueno, res, no, jo acabo... hem començat parlant dels llibres que s'han editat de Dickens i de la bona sort que té, però jo hi afegiria els que no s'han traduït encara, i és que ens en queden molts, no? I llavors en triaria dos, una mica en la línia de postals d'Itàlia, són les notes sobre Amèrica, que ell va anar a fer un viatge de mig any per als Estats Units i...
Clar, perquè més, perdona, el Dickens crec que era un autor de masses que feia lectures,
sí.
És a dir, que és l'inventor del tour literari, no?
De fet, això va passar, que va anar allà i va arribar en diguem-ne, acomboiat per les masses, però en canvi la seva mirada sobre Estats Units va ser molt negativa, va tornar, ho va escriure i no el van convidar mai més, perquè no, diguem-ne, però està molt bé, és una, jo no l'he llegit sencer perquè és bastant llarg, però n'he llegit fragments, i després un altre llibre que és molt desconegut i que jo crec que ens revela un Dickens molt, per mi molt interessant, que és el Dickens Flaneur. O sigui, el Flaneur abans de la letra, passejador. Dickens era un gran passejador de la ciutat de Londres a la nit, o sigui, sortia a caminar, hi havia nits que caminava 20 quilòmetres per Londres, en solitud, fent no sé, pensant i donant-li voltes, i això ho va recollir en un llibret d'articles, perquè eren també articles que escrivia per la premsa, que es deia The Uncommercial Traveler, o sigui, el viatger no comercial, i això penso que també estaria molt bé poder-ho, perquè en realitat és un altre Dickens.
No, precisament això que deia l'Anna m'ha fet pensar o m'ha fet recordar en aquesta edició que tinc de la cançó de Nadal, que és de Barcanova, que és dels anys 90, a l'apèndix, que és de Santiago Santervás, explica precisament que en aquesta faceta de lector de la seva pròpia obra, l'última cosa que va llegir Dickens va ser el març del 1870, el Christmas Carol, davant de més de 2.000 persones. Jo no coneixia aquestes quasi últimes paraules seves en públic, perquè diu que ella estava bastant fumut, i diu que a la fi, quan les ovacions finals el van obligar a tornar a sortir per saludar, va demanar silenci i va dir: des d'aquests llums enlluernadors m'esvaeixo per a sempre més amb un adeu cordial, agraït, respectuós i afectuós. Diu que va ser la seva darrera actuació pública i va morir al cap de, què, de un parell de mesos, va morir el dia 9 de juny d'aquell 1870.
Déu-n'hi-do, i aquest any se'n commemoren 150 d'anys i efectivament té una fortuna editorial, ho destacàvem, que amb una salut de ferro, que continuï així i fins i tot que continuï pels camins de portar al català els títols que ara ens deia el Jordi. Ben interessants que serà també veure això, la seva visió no només d'Itàlia, que ara tenim la sort de conèixer-la, sinó també d'Amèrica i altres espais. Per tant, escolteu, molt bon Nadal, en nom de Dickens i de Carnet i de tota la resta, i des d'aquest programa, Jordi, Anna i Adolf, i ens retrobem d'aquí molt poc. Que vagi molt bé.
Bon Nadal, que vagi bé.
Bon Nadal, que vagi
bon
bé.
Nadal.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I en aquest monogràfic Dickens és un plaer tornar a saludar el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Que de tot el corpus dickensià, segur, estic convençut que tens molts personatges cars i estimats, però vaja, avui que estem també celebrant, entre d'altres, l'edició amb aquesta edició enriquida amb aquests paratextos, aquest Pickwick, en el qual doncs, hi ha un munt de personatges que es filen camp enllà, estic també segur que per aquí has trobat, no?, un camp fèrtil pels teus interessos.
I tant, evidentment. Dickens traduït per Carnet. Bé, jo no sóc gaire fan, per dir-ho així, del Carnet traductor. Ja sé que dient això potser em faré alguns enemics, perquè quan llegeixo obres traduïdes per Carner, més que llegir l'autor original, tinc sovint la sensació de llegir Carner, i això em molesta una mica. Ho dic, ho reconec, ho he argumentat alguna vegada. En canvi, amb Pickwick això no em passa, perquè tinc l'impressió que el punt de solemnitat una mica pomposa a vegades que tenia en Carner va molt bé amb els personatges del club Pickwick, que
tota
la seva manera de ser, el seu tarannà, molt formal, sempre, amb aquestes aventures, sempre amb un punt d'inversemblança, però que no deixen mai de ser, en el fons, també bastant banals. Crec que això amb Carner lliga més que, per exemple, les Grans Esperances o el David Copperfield, però és una opinió personal. I, en tot cas, en Pickwick sí que hi ha un personatge d'escriptor que m'encanta. De fet, és el meu personatge preferit de Pickwick, potser fins i tot de tot Dickens, això no ho sabria dir, m'ho hauria de pensar més, que és l'Augustus Snodgrass, que és escriptor i és un dels membres fundadors del Club Pickwick, és un dels quatre o cinc personatges principals de la novel·la. Té dues vessants com a escriptor. Primer és cronista i després és poeta. Llavors anem a pams, perquè crec que és important anar a pams en aquest cas. Com a cronista, el problema que té és que sovint es posa a escriure les cròniques, els àpats, dels debats, de tot el que passa en aquest club, quan han menjat i begut una mica i, per tant, ja no té les idees gaire clares i li costa rellegir-se, i els altres, quan proven, li costen també rellegir-lo. O sigui que, diguem que com a cronista potser no destaca molt i molt per aquest punt tan simple d'una lletra ben escrita o mal escrita pot fer la diferència entre quedar la història o no quedar la història, a vegades. L'altre vessant és el poeta, que és el vessant més interessant, perquè no ha escrit mai ni un sol vers, pel que sembla. Però igualment és poeta. Tampoc no ha dit mai ni un sol vers, pel que sembla, però igualment és poeta. I m'interessa molt i m'agrada molt aquesta vessant de poeta fantasma, d'alguna manera, perquè en el fons permet introduir o permet veure fins a quin punt en aquesta obra, però també en moltes obres de Dickens, el concepte de l'amistat és fonamental. Hi ha molts amics en les obres de Dickens i és sovint una amistat molt ingènua, amb un punt infantil fins i tot quan són adults. I crec que la relació que tenen els altres membres del Club Pickwick amb l'Augustus Snodgrass es basa en la infinita indulgència que han de tenir els amics pels amics. I és a dir, que ells el veuen com un poeta i els és igual que no escrigui poesia. I els és igual que si li parlen mai de poesia, de fet, quan s'han de parlar de poesia, envermelleix. No se sap ben bé per què envermelleix, però potser perquè voldria escriure poesia no en fa, potser perquè en fa i no s'atreveix a fer-la llegir, però envermelleix. I els altres ho troben molt bonic, ho troben finalment molt normal, perquè és un poeta, i un poeta és normal que envermelleixi bé, més que una altra persona. I crec que Dickens, Nadal, Dickens, potser és un punt exagerat, però si passem per l'amistat, si passem de Dickens a Nadal passant per l'amistat, crec que a mi, en tot cas, a mi m'agrada més. Vull dir, m'agrada molt el Dickens aquest de les relacions humanes. El Dickens de Nadal, no tant, però quan Nadal amb relacions humanes, llavors d'acord, anem.
I a més amb el punt aquest que tu destacaves, no? D'amistat lligada a la lleialtat. Tu deies ingènua, però bé, en tot cas, Nadal o no, ja sempre està bé tota l'atribució de virtuts que podem trobar als personatges humaníssims de Dickens i del dibuix. També ho destacàvem abans, gens estereotipat, no? Sinó al contrari, en cadascun d'ells, doncs amb algun matís reconeixible, i per tant que un poeta es destaqui sobretot per no escriure poemes, a mi em sembla gloriós. Per tant, sí. per molts anys aquest personatge, com tota la resta de l'univers inacabable d'aquest mestre que va ser Dickens. I moltes gràcies, com sempre, Joan Lluís, per portar-nos el...
Escolta, i fins aviat, doncs.
I fins molt aviat i molt bon Nadal, ja, de passada.
Tant.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu.
Adéu, adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona. Oh, 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 oh.
I acabarem avui amb la banda sonora d'una de les adaptacions, el conte de Nadal, concretament la dels Muppets. Ha estat un plaer fer ràdio, un any tan intens, un 2020 on, malgrat tot, no hem deixat de compartir literatura, fins i tot en aquella primavera de clausura, que esperem que no torni mai més. Per tant, molt bon final d'any i ens retrobem dissabte que ve, que ja serem en ple any 21. Amb vosaltres, com sempre, dels Beltrán, Dolors Joanola, Rosa Silloé, la consola, i un servidor, David Guzmán. Adéu-siau. It is the season of the heart, a special time of caring. The ways of love make clear. It is the season of the spirit. The message, if we hear it, is make it less unclear. It's in the giving of a gift to another, a pair of mittens that were made by your mother. It's all the ways that we show love that feel like Christmas. Upon a child of the long we remember, it is the summer of the soul in December. Yes, when you do your best for love, it feels like Christmas. It is the season of the heart, a special time of caring, the ways of love make clear. The season of the spirit, the message if we hear it, is make it last all year. It's in the singing of a street corner choir, it's going home and getting warm by the fire. It's true, wherever you find love, it feels like Christmas. It's true, wherever you find love, it feels like Christmas. It feels like Christmas. It feels like Christmas.